I potser el que podíem fer d'entrada és escoltar l'enregistrament abans de conèixer com va començar aquesta història de Ona Lliure l'any 1979. Si alguna cosa tenia Ona Lliure és que tenia molts problemes tècnics. No hem d'oblidar que Ona Lliure va ser tancada 4 vegades i havia d'anar amunt i avall com podia. Ara Emili Prado ens en parlarà. Escoltem un parell d'enregistraments d'Ona Lliure del 79-80.
Hoy Onda Libre no se podrá acostar con vosotros a las 12 horas por fallos técnicos. A ver quién nos explica.
Mira, estamos localizando lo que es, pero no lo sabemos cierto. Puede ser cuestión de soldadura, puede ser también el plato. De todas formas, os rogamos que nos disculpéis, no queremos mortificaros más y os lo prometemos. Mañana vamos a salir, pero vamos a salir muy bien. Entonces, nos despedimos antes.
Con sonido estereofónico.
No era so estereofònic, ni falta que li feia. Ona Lliure, evidentment, l'interès estava amb la seva funció, amb ser la primera, i sobretot doncs, amb els seus continguts. Anem a escoltar una cosa ben singular. Ona Lliure va ser tancada 4 vegades. Va tenir molts problemes, evidentment, amb el Ministeri de Cultura, amb la Direcció de Telecomunicacions, problemes de tota mena que avui potser sortiran damunt la taula. Però una de les vegades que Ona Lliure va ser tancada en viu i en directe.
Onda Libre, 91,5 megaciclos y aquí tenemos algo en primicia para ofrecerlos. Nos lo acaba de entregar en propia mano la policía, es así de amable.
Sí, y dice y empieza don Antonio Ñuño de la Rosa Amores, secretario del juzgado de instrucción. ¿No?
Por favor. La seriedad es responsabilmente. Eso es una responsabilidad.
Bueno, pero informamos. Estamos informando a la gente.
Informáis, pero de momento vamos a hacer la diligencia.
Vale, pues acabo la diligencia.
Luego vosotros, cuando queréis, informéis de lo que os parezca.
De acuerdo.
De momento vamos a hacer la diligencia. Bueno, aquí quién es el responsable, si hay alguien. Pues claro, la diligencia se dirige hacia alguien.
Sí, pues
está calificada.
¿Cierra? No, no, para abajo.
Bueno, es que ahora vamos a llamar a nuestro...
Bueno, esto es imperfecto, en fin. No tiene por qué estar ni hay derecho a que esté. Podéis llamarlo perfectamente que venga a entender a qué va.
Sí, sí. De acuerdo.
Yo lo explicaré brevemente. ¿Quién es la persona más idónea o que se quiera hacer representativa de esto?
I així va acabar la història, segon tancament d'Ona Lliure, en aquell instant. Una mica engeguem pels principis. 4 d'abril de 1979 surt a l'aire Ona Lliure, però cal dir que l'any 1978 ja hi havia hagut algun intent de transmissió, en concret a les jornades contra la repressió a Osona, i també alguna petita emissió aprofitant les festes de la Mercè des del barri del Poble Sec. Sembla, Emili, que tot va néixer d'alguna manera a partir de la trobada d'emissores lliures que es va fer el 78, en aquest cas a França, el Fredo 78, que gent d'aquí interessada per la comunicació audiovisual hi va anar i va pensar que aquesta idea molt francesa i molt italiana es podia traslladar al dial de la freqüència modulada de Barcelona. Una mica l'inici el trobaríem per aquí, no?
Bé, aquesta podria ser, diguem-ne, la dada emblemàtica. El que passa és que l'interès per això ja s'havia despertat una mica abans pel fet que havíem tingut amb nosaltres el Félix Guattari, que és un antipsiquiatre molt conegut francès. A l'època era una persona molt reconeguda i va venir a Barcelona a fer una sèrie de conferències i ell estava lligat als moviments de ràdios lliures francesos i italians de l'època, i aleshores va ser a partir d'aquí que es va anar a aquesta trobada. I efectivament, les primeres emissions van ser a l'estiu de 1978, a les jornades internacionals contra la repressió a Osona. En aquells moments el nom del col·lectiu ja s'havia adoptat, perquè es va triar Onda Lliure perquè tenia la vocació de ser un grup que impulsés el moviment del naixement de ràdios lliures més que convertir-se només en una ràdio lliure. I per això no tenia un nom precís, i es deia així, Onda Lliure, el col·lectiu. I me'n recordo que en aquesta primera emissió, des d'una tenda de campanya en el campament aquest de les jornades internacionals, s'anava alternant l'indicatiu Onda Lliure i Ràdio Bruixa, no? Que era una manera d'anar experimentant en aquells moments amb la veu. I després la segona emissió anava alternant Onda Lliure i Ràdio Poble Sec, perquè va ser efectivament en el Poble Sec durant les festes de la Mercè.
Quin tipus, diguem-ne, de persones en aquell moment a Catalunya van tirar endavant aquestes emissores? Ja la presentava Emili Prado, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Facultat de Ciències de la Comunicació, una de les veus que ara escoltàvem explicant precisament els problemes tècnics que tenia Ona Lliure, Rosa Franquet, una altra catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona de Ciències de la Comunicació, algun altre actual, diguem-ne, professor d'aquella facultat el trobaríem immers en aquesta cingladura, algun company també del món de la tècnica, que les municipals també van néixer una mica per un igual, tècnics, alguns d'aquesta casa, juntament amb periodistes com Toni Esteve i altres d'Arenys, que ja n'hem parlat en més d'una ocasió. Però en el moviment d'emissores lliures, quines altres, podríem dir, tipologies de persones trobaríem en aquell moment?
En aquell moment, bàsicament, el que ens vam trobar és una sèrie de gent que teníem o bé experiència professional, alguns de nosaltres estàvem treballant o aquí a Ràdio Nacional o en alguna altra emissora comercial, érem professors de la universitat alguns i estudiants de Ciències de la Comunicació, llavors Ciències de la Informació, però fonamentalment, a part d'aquesta gent que ens interessaven per un projecte comunicatiu i els tècnics de radiodifusió que s'interessaven per la pròpia experimentació amb la tecnologia també, hi havia col·lectius socials, fonamentalment grups de moviment feminista, grups gais, objectors de consciència, un incipient moviment per l'autonomia obrera que hi havia en aquells moments a la ciutat de Barcelona, grups, diguem-ne, del moviment obrer que no estaven enquadrats en els grans sindicats, grups ecologistes, antimilitaristes, grups d'antipsiquiatria, és a dir, era un conjunt de grups de l'entramat civil que eren vistos, diguem-ne, en gran part com grups marginals en l'estructura. Penseu que estem, diguem-ne, començant aquest moviment a 2 anys i mig de la mort del dictador i, en conseqüència, no era un moment en el que tot estava clar i que tot es veia, diguem-ne, de les mateixes maneres que ho estaven veient en aquests moments. El lema central era dir: hem de possibilitar que existeixi la llibertat d'expressió posant mitjans que la permetin, i per això reclamàvem la llibertat d'emissió en un context en el que el dial d'FM era un desert, és a dir, la teoria de que és que no hi cabien més era absolutament absurda en aquell moment. Jo recordo que precisament vam triar el 91.5 per Onda Lliure, justament perquè era el punt del dial entre Ràdio Barcelona i Ràdio Joventut, que a la FM eren, diguem-ne, les dues que captaven més audiència, i així almenys ens trobaríem passant de l'una a l'altra, no? Bé, es podia haver anat a qualsevol altre punt del dial, però segurament ningú arribaria mai, perquè no hi havia necessitat d'anar allà a explorar, perquè la veritat és que la densitat era mínima, no? Llavors, aquests grups que anaven confluint, diguem-ne, en el col·lectiu Onda Lliure, tenien, per un costat, o sentien la necessitat de trobar un canal on expressar el contingut de la seva acció social, que no tenia una forma fàcil d'accés als grans mitjans de comunicació, però al mateix temps també com una forma d'organització i experimentació dinamitzada per la pròpia apropiació de la tecnologia en aquell cas, no?
El que deia, en 4 d'abril comença l'emissió d'Ona Lliure, 4 d'abril del 1979, ara justament farà 20 anys, 17 d'abril, primer tancament, 15 de maig, segon tancament, i així com a mínim fins a 4. Físicament, a on ens hem d'ubicar de la ciutat de Barcelona que estava Ona Lliure? O va estar en diferents llocs, una mica ja més per la mitologia popular, com allò de la Pirenaica, que era un senyor que anava amb una motxilla i que després vam descobrir que va estar un temps a Moscou, i després eren les instal·lacions de Ràdio Bucarest a Romania, d'Ona Curta, similar a les de Ràdio Liberty a Pals, que això no es porta, evidentment, a la motxilla. Una emissora de FM i una antena, sí, però vosaltres per quina zona us movíeu?
A veure, el carrer Ludovico Pío, no sé si es continua dient així, allà al costat del passeig Sant Joan, molt a prop de l'Arc de Triomf. En allà vam llogar un pis i vam fer unes mínimes transformacions per fer una peixera i un locutori i amb unes instal·lacions tecnològiques elementals. L'emissor, el primer emissor que es van utilitzar en les dues experiències prèvies, era un micròfon inalàmbric degudament transformat per convertir-lo en un petit emissor, i la de les emissions regulars, aquestes ja de Ludovico Pío, va ser un emissor autoconstruït per el tècnic Manel Martínez, i en aquell moment el Manel va fer, doncs, això amb una mena de capsa que els que el venien a tancar deien: aquesta capsa de sabates no pot ser l'emissor, on teniu l'emissor de veritat? Doncs no, era aquell emissor. I per això, abans, quan sentia aquest tancament en directe i dèieu: i així es va acabar, jo dic: no es va acabar així, perquè com que no s'ho creia el tècnic i deia: no, ensenyeu-nos de veritat on està l'emissor, es va quedar un a dalt, i un altre, amb altres companys, va anar amb un cotxe sintonitzant la ràdio i obrint aquella caixa i emetent, i aquesta gravació més endavant haguéssiu trobat un punt on diu: és la primera vegada que parlo directament per la policia, perquè, etc. Una mica perquè els altres, per comprovar realment que allò era l'emissor, van haver de, doncs, això, de mostrar-li en directe, no? I després era un mesclador molt elemental que havíem portat d'Itàlia, i havia un giradiscos, una platina, que havíem anat portant cadascú de casa seva el que podia, l'antena i res més. O sigui, això era tot el nostre material.